Les coses petites. Es pot fer poesia plena de bellesa sobre les coses petites, però no podem remar contra nosaltres mateixos. Walt Whitman. N'Andrea es preparava un té mentre contemplava, orgullosa, aquella bresca de cera plena de mel. No va poder estar-se de ficar-hi un dit i llepar-se-la amb delectació amb un somriure sincer i espontani d'aquells que fan llampornellar els ulls. Enguany la salsa quedarà espectacular, va dir en veu alta, dirigint-se al seu cap, que va aixecar les ulleres per tota resposta. El mes de desembre havia començat plujós i molt fred, fet aquest que no va impedir-li mantenir el mateix ritme de vida, fins i tot sortir de gresca una mica més d'allò que era habitual en ella. Ho feia sempre en la seua cosina, na Cati, una mica més jove que ella i amb una vida prou diferent, però amb suficients afinitats com per compartir moltes aventures juntes, com ara viatges a l'estranger, com el que varen realitzar a final d'estiu d'aquell mateix any a la Patagònia. Na Cati estava casada amb un home més de 30 anys més gran, amb una còmoda posició econòmica que la consultia qualsevol caprici. Ella, per suposat, aprofitava la situació i accedia a mostrar-se afectuosa amb ell en públic i molt elegant en tot moment. Aquesta era una condició indispensable. Per això, sempre que podia, marxava de viatge en la seua cosina i aprofitava per ser ella mateixa durant un parell de setmanes. Per la seva banda, en Andrea, a punt de fer 40 anys, vivia en ambients prou diferents, sobretot d'ençà que va decidir deixar la seva feina de sempre com a auxiliar administrativa en una assessoria laboral i dedicar-se a l'apicultura. D'això feia ja uns quants anys, quan va rebre en herència una petita finca on es va instal·lar i un parell de locals comercials a la costa que rentaven prou per a poder viure en tranquil·litat i dedicar-se a la seva passió, les abelles. També va influir la decisió aquella aventura amb un client de l'oficina. Un home casat, empresari, que no feia més que molestar-la després d'haver-se embolicat un parell de vegades i que després no la deixava en pau. Aquests factors van influir per prendre aquella decisió de trencar en tot i provar sort amb l'apicultura. Aquest interès li va encomanar el seu padrí, des de molt petita, i des de llavors sempre havia somiat en poder dedicar-s'hi. Amb ell havia après molt de les abelles i coneixia molts dels secrets de la mel i de la seua elaboració. La recollia dues vegades a l'any, durant el mes de juliol i durant el mes de desembre, i encara que hi havia anys de dificultats, sempre collia prou per a poder vendre-la a la cooperativa. La seua cosina, na Cati, al·lèrgica a les picades d'abella, mai no anava a casa seua, tot i que l'ajudava amb altres aspectes del seu petit negoci, com li agradava anomenar-ho. L'havia creat una pàgina web i s'ocupava també de les xarxes socials, molt activa en aquests afers, i que per d'Andrea suposava una càrrega més acostumada a les relacions tradicionals. Fugia de tot allò que la seua cosina volia implementar en la seva vida. Spotify, Tinder, TikTok... Simplement ho ignorava. Ara, gaudia d'una relació sentimental una mica distant amb Antoni, que es dedicava a la pesca i vivia encara amb els seus pares a l'altre costat de l'illa. Per això no li faltaven raons en arribar a setembre o calamars durant aquestes setmanes d'hivern, encara que els pops, les morenes i alguna llagosta eren habituals en la seua gelera. Antoni sempre es queixava de la normativa que només el deixava sortir a la mà durant 210 dies a l'any i de les barques que arriben de la península i practiquen la pesca d'arrossegament de fons. Una verdadera amenaça a la nostra professió, afirmava. Aficionat a la beguda, li agradava passar bona part del seu temps lliure amb la seua colla d'amics, per la qual cosa n'Andrea estava encantada. Antoni la va iniciar en l'afició d'anar a platges de Conte, fora dels mesos d'estiu, a recollir ullers de Santa Llúcia, i tenia petits pots de vidre repartits per tots els racons de la casa i de vegades en regalava algun. Tot un tresor, la primera vegada que els va veure així, ficats en un minúscul envàs transparent, va ser quan Antoni el va portar un de regal. A Menorca les coneixen com pedres de la virtut, a Mallorca, ulls de sirena o pedretes del mal de cap. Són les petites tapadores d'un cargolet de mar que quan mor es separa de la caragolina i que arriben a la platja amb duts per algun mestral entremaliat. Més endavant, n'Andrea va descobrir que s'han considerat com amulets contra el mal d'ull o que es feien servir per aguarir les malalties dels ulls. També es va informar que s'han de regalar a la persona que la rep, Si la porta a sobre, tindrà bona sort. La seua relació amb Antoni era gairebé a distància. Es veien poc, i quan passaven la nit junts, sempre era a casa d'en Andrea. S'havien conegut en unes festes de poble, en un concert de ressonadors, on tot era diversió, amb molt d'alcohol, desinhibició i alegria. En un principi, la relació anava d'allò més bé. N'Andrea devorava els seus petons, assadejada, es rendia als seus braços. Però aviat se n'adonaren que fora de la gresca tenien poc en comú. Així que es varen anar distanciant fins que es va arribar al punt on tots dos es trobaven còmodes, sense interferències. Ja feia un parell d'anys que havia decidit que no tindria fills, i ho tenia assumit. A més, tenia en Adori, una petita cusa de pèls foscos que la seguia per tot arreu. N'Andrea era una ànima lliure, i quan observava companyes de la seva edat, pendents en tot moment dels seus nens en edat escolar, simplement no s'hi veia en cor d'anar-hi amunt i avall a les classes extraescolars, a les festes d'aniversari dels altres petits o a les reunions de mares i pares a l'escola. Massa estrès, pensava. Per això, tot d'una que va començar a sortir amb Antoni, absolutament immadur i sense cap vocació de ser pare, se li varen obrir les portes a la possibilitat de no tenir descendència. Cada vegada li agradava més gaudir d'estar llargues estones a soles amb els seus pensaments. Quan passaven el dia junts, ella responia a les preguntes d'Antoni encuriosit per la vida de les abelles. Les vespes, les formigues, els borinots o les abelles formen part d'un dels majors ordres d'insectes, els himenòpters. Hi ha milers i milers d'espècies, explicava pacient. M'acosta assimilar-ho, va fer Antoni bocabadat. Les formigues també? Sembla que la paraula himenòpter fa referència a l'aspecte membranós de les ales d'aquests insectes, tot i que no tots els insectes d'aquest ordre posseixen ales en la forma adulta. Existeix una gran diversitat de formes i de coloracions dins aquest ordre. Però les espècies amb possibilitat de produir picadures són de colors vistents, la qual cosa pot ser comprès com un senyal de perill per altres éssers vius.
Com les teues abelles?
Exacte. Es diu que n'hi ha al voltant d'unes 50 espècies de famílies de 12 gèneres diferents. Hi ha qui diu que la pèrdua de colònies d'abelles és degut a l'ús d'insecticida per al control de la processionària del pi. En teoria és biològic. Bé, no serà per tant. N'hi ha un caramull de bitxos d'aquests. Va mullar Antoni. Assegut en un tamboret que ballava, en equilibri precari i amb una mirada inexpressiva mentre feia una calada a la cigarreta. N'Andrea va girar els ulls en blanc sense dir res. Va agafar una ampolla de cervesa i va sortir a respirar l'aire gairebé glaçat que l'esmolava la cara. N'Adori la va acompanyar i es va tombar al seu costat mentre la lluna, fina com una fulla d'afitar, es suspenia damunt els seus caps. Es va quedar allà, picant de peus a terra per entrar en calor fins que es va acabar la cervesa, absorta en els seus pensaments. El que va passar a continuació va anar molt de pressa. Quan va entrar, Antoni tenia el telèfon mòbil a la mà i tot d'una es va posar nerviós en veure-la. Era el telèfon d'ella. «Què cony hi fas?» va cridar visiblement enfadada al temps que li llevava el telèfon de les mans. «Res, tia. Que no passa res, tia. Només volia mirar una cosa. Per cert, quina pesa la teva cosina!» Diu que el vell l'ha enxampat amb una cita de Tinder i que està desesperada. «Fes el favor de sortir d'aquí. Ara mateix!» va fer mentre cercava els missatges. «Que te'n vagis!» Antoni, sense dir res, va agafar la moto i va partir a tota velocitat mentre n'Adori va començar a lladrar. Just en aquell moment, un cotxe circulava pels voltants de la finca també a gran velocitat. De forma titubejant, es va sortir del camí d'accés a la casa per tal d'evitar col·lidir amb la moto i a molta velocitat es va dirigir a la zona dels ruscos on va tombar un d'ells i immediatament va sortir una persona del vehicle. Tot d'una, n'Andrea va poder afinar que es tractava de la seua cosina. Visiblement alterada, cridant, presa del pànic, mentre mirava de desfer-se'n de l'eixam d'abelles que l'envoltaven. Quan n'Andrea i Antoni es van apropar, ja era massa tard.